Al matí, amb Raquel García. L'alegria de viure.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you...
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten l'alegria de viure tan necessària a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel. Estem acabant l'any, eh? Ens queda res, eh? Res. Aviam si podem desfer-nos d'aquest maleït any, no? I agafar, amb aquest any nou, agafar esperances, no? Jo penso que avui ens activarem.
Aquest és l'objectiu.
Sí, perquè una persona, com sempre, especial, una persona que amb la seva música, amb la seva mescla de house, de leftil, de techno, de balearic, de black music, entre d'altres, ens crea uns sons increïbles, ens crea uns mons molt especials, jo diria que és, vaja, música en majúscula, eh? Amb una visió, té una visió molt àmplia de la música electrònica. O sigui, un crac, que ens activarà segur, eh? Segur, segur. I a més, de Sabadell.
I a més de Sabadell. Escolta, t'agrada la música electrònica, tu, Josep? Perquè t'he vist aquí amb moltes influències, amb molts referents, m'ha sorprès.
Bueno, sí, perquè jo l'he escoltat. O sigui, l'he escoltat i he anat amb algunes sessions, tant d'ell com d'altres, i, bueno, faig alguns, allò que en diuen pinitos, eh? O sigui... M'interessa, sí, ens hem d'estar al corrent.
Exacte, doncs avui...
Penso que ens ho explicarà i ens farà entrar ganes d'aviam què és això de la música electrònica, no?
Avui ho descobrirem amb tot un expert que doncs, ens farà viatjar amb els seus records i, evidentment, posar en banda sonora aquest programa en una edició especial. I nosaltres el que fem és sempre posar-nos en context i en setmanes anteriors li vam demanar a un altre sabadellenca, l'actor Marc Rius, que ens recomanés un convidat per encomanar-nos de la seva alegria de viure i aquesta va ser la seva resposta.
Mira, jo havia pensat en el Mario, jo no sabia que formaria part d'això, no sé si...
A més m'agrada perquè és un disc jockey i no hem tingut aquest perfil encara.
És un productor musical, el Mario ens ho coneix a l'institut, és un productor musical, disc jockey que ha punxat al Sonar, ara ha punxat a festivals... Clar, que quan parles del concepte disc jockey penses que és un disc jockey de discoteca, que també ha fet club, el Mario... però és que ell sempre també és un activista cultural molt bèstia, jo crec que és una part de disc jockey, està fent molts esdeveniments a Barcelona, treballant a Barcelona, i a més és veí d'aquí, del barri de Gràcia.
Doncs a Mario, o DJ Lucien, o artista o productor musical, molt bon dia i benvingut a l'alegria de viure al matí.
Hola, bon dia, què tal?
A veure, que ens ha sorprès molt, ja ens ha dit el Marc que vius a Gràcia, però a nosaltres sempre ens agrada anar als inicis. Explica'ns on vas néixer i quins records guardes de quan eres petit.
Jo vaig néixer a Sabadell, de fet he viscut tota la vida al barri de Gràcia de Sabadell. Ara dic al barri de Gràcia a Barcelona, però tota la meva infància i joventut la vaig viure... al barri de Gràcia de Sabadell, concretament a la barriada que li diuen popularment dels planetes, perquè tots els carrers tenen nom de planeta.
Sí, és nat, ets una persona amb gràcia, no? Per la broma.
Exacte.
No, de gràcia. I que vas néixer? Clar, a l'hospital? Vas néixer?
Sí, vaig néixer a l'Aliança, crec que es diu, ara crec que ja no es diu així. Crec que estava per la Creu Alta o alguna cosa així.
Exacte.
No tinc molt clar on vaig néixer perquè no me'n recordo, però la meva mare m'ho va explicar en el seu dia.
I tens germans, ets fill únic, explica'ns també una mica el teu entorn familiar.
Tinc un germà que, per desgràcia, va morir fa anys ja. Tenia un germà petit que el vam perdre. I després tinc una germana que és del segon matrimoni del meu pare, que ara fa poc més d'un mes va fer els 18 anys. Ens portem una mica d'edat, però ens portem molt bé.
I els pares a què es dedicaven? No sé si et ve de la família, precisament, doncs, aquest coquet de la música.
tinc influències artístiques a la família. Ma mare directament no, perquè ella és administrativa, treballa tota la vida en oficina, diguéssim. Però sí que tant el meu avi com la meva àvia tocaven el piano i el meu avi havia fundat corals i coses així de música. El meu tiet també canta, és tenor, i el meu pare és pintor de quadros, diguéssim, artista.
Mm-hmm. I que estàs voltejat d'art, no? I a quin col·le vas anar?
Vaig anar de petit al Narcís a Freixes, que ara ja no existeix tampoc, va fusionar-se amb el Riu Sec i ara és el 3 a Claramunt. Però guardo molt bon record del col·le perquè era un col·le molt petit, només hi havia una classe per línia, diguéssim, per curs. I era molt familiar, molt proper i tinc molt, molt bon record.
Home, és que el barri de Gràcia i tot aquest entorn, allà amb els catalans, amb els ferrocarrils, tot, imprimeix, eh? Imprimeix un...
Sí, jo de fet, encara els hi explico als meus amics, sobretot els que no són de Sabadell, que jo recordo encara anar a escola i que encara hi havia fàbriques amb telers que sonaven, no?, de fons, mentre anava caminant de casa a l'escola, tota la zona on hi ha... on era l'antiga colònia de Mercet, i Cal que Mercè. Cada vegada queden més fàbriques en actiu, inclús dretes, hi ha moltes que ja s'han anat a baix, però que sí, sí, recordo de petit, i a vegades fem la broma, no?, que això ha influenciat amb els meus gustos musicals i amb la música tecno, i aquest ritme constant de fons que escoltava quan anava caminant cap a classe se'm va quedar aquí dins i al final ha acabat sortint musicalment.
Ara ho estàvem aquí veient i ho estàvem dient, anava a dir que, esclar, igual el so dels telers es podria dir quasi música electrònica, no? Quasi amb el...
Sí, sí, totalment.
Sembla fer scratch, no?
Fantàstic, no? Fantàstic. Home, així és haver viscut tot aquest entorn i ara aquí Gràcia també que encara queden, o que queden locals d'aquests, no? I també queda, per exemple, un local on hi ha les cafès... Les motos aquestes, un carrer Clamotos, i hi ha tot un ambient, sis de fàbriques, i fantàstic, no?, que ha quedat això del tèxtil, d'aquestes colònies, no?, hi ha Cal Mercet.
I tant, mm-hmm. I que queda i dona doncs, a tot aquest patrimoni, no?, dona caràcter, jo crec, també a la gent d'aquest barri. A més, també vas anar a l'institut, no?, al Pau Vila?
Sí, vaig anar al Pau Vila, que estava just davant de l'escola on havia anat tota la vida, i allà va ser precisament on vaig conèixer el Marc, que va ser qui em va recomanar, i vam coincidir amb un grup molt, molt maco de... Bueno, allà va ser... El salt a l'institut per mi va ser bèstia, perquè si havia anat a una escola molt familiar i molt petita, a l'institut de cop érem com 4 o 5 classes per curs, molta gent, la gent de l'ESO, la gent de batxillerat, i va ser com un salt. I realment, dintre del meu curs, que era molta gent, vam fer una colla molt maca de gent, entre la qual estava el Marc i crec que l'Albert Madaula, que també el va citar el Marc, que va ser una de les seves recomanacions i tal. I va ser molt maco perquè vam acabar fent una revista de l'institut i va ser una època també que era el tema del no a la guerra, quan governava Aznar i tal. I ens vam, bueno, vam fer pinya, vam fer manifestacions. Recordo una tancada a l'institut que ens vam quedar a dormir diversos dies en senyal de protesta bueno, per tot el que estava succeint i que no ens semblava bé. I bueno, va ser un crec que una gran influència i vam aprendre molt durant aquells anys, tant a nivell escolar com a nivell personal.
És que l'època d'institut i, a més, amb aquestes persones que has anomenat i d'altres... És una època que marca, no?, que marca, i tot això que es va viure, això de la guerra i tot aquesta... Vaja, va ser molt potent, no?, també, molt, molt... I això, aquesta època ja anaves també per la unitat hermètica, anaves a...
Bueno, clar, al principi, jo a l'institut vaig començar... Vaig ser, diria, de les primeres generacions, sinó la primera que va fer la ESO completa, és a dir, els 4 cursos d'ESO... I entràvem a l'institut que jo tindria 12 anys, si no recordo malament, el qual eren molt jovenets i això de la festa encara ens quedava una miqueta lluny. Però és cert que els últims anys a l'institut sí que ja va ser quan començava a anar de concerts i a descobrir pues, sales de concerts, sales de festa i on el gusanillo de la música em va començar a picar. Sí, sí.
I com et comences a introduir precisament en el món de l'electrònica, no? Em sembla que a l'adolescència, precisament.
Bueno, jo al principi vaig començar a influenciar-me més per música, més rock. Uh-huh. De fet, jo a casa havia escoltat molta música, el meu pare és un gran col·leccionista de discos i una de les anècdotes que sempre explico és que un dels motius... Jo era bastant rebel de petit i d'adolescent i una de les coses que tenia prohibidíssima a casa des de petit era tocar el tocadiscos i tocar els vinils de casa, no? De fet, el meu pare, com jo era molt mogut també de petit i per molt que em diguessin que no fes una cosa, l'acabava fent per meus nassos, el tocadiscos va acabar posat a dalt d'una estanteria ben elevat perquè jo no pogués arribar i a la que es descuidaven jo m'enfilava una cadira per poder manipular l'agulla i veure com funcionava allò i tal, no? I la música que escoltava el meu pare principalment era rock, de diferents estils, una mica de música negra també, de soul i jazz, però principalment rock i grups com The Doors o Pink Floyd són la meva cultura infantil i adolescent a casa. I quan estava a l'institut, doncs, amb els amics i amigues d'institut, doncs, escoltàvem sobretot bandes de rock. Uh-huh. En la meva època doncs, havíem escoltat Nirvana, Red Hot Chili Peppers, un munt de grups així més guitarreros, diguéssim. I just en l'adolescència, amb amics com el Marc, precisament, ens vam començar a interessar molt per la música que s'etiqueta com a indie, que en aquell moment estava en boga, estava pujant molt fort i doncs, ens agradaven molt, no sé, grups com Strokes, Franz Ferdinand o podria dir una llista infinita. I mica en mica va ser quan vaig anar descobrint la música electrònica a base de doncs, anar a sales, anar a festivals de música, on potser anava per un grup de rock, però de sobte em trobava allà en una sessió de música electrònica i mica en mica el meu gust va anar modificant-se i canviant.
Clar, perquè passar de Jim Morrison, no? de Jim Morrison de Doors, a passar a música electrònica, no? I això que estàs dient és una evolució, no? Per què entenem per música electrònica?
Quan clar, és que jo ara anava a dir, també doncs, a tots aquests grups, no? Hi ha molts DJs que també doncs, agafen tots aquests referents i també punxen aquest tipus de música, no? L'electrònica té moltes influències.
Sí, aviam, la música electrònica... de per si, quan ja m'interessa més, m'informa més, jo sóc bastant malalt d'això i no paro de llegir-me llibres, veure documentals i documentar-me sobre el que passa en l'actualitat i sobre el que ha passat en anys enrere, no? I la música electrònica com a tal es comença a considerar pues, a partir dels anys 40-50, gent que feia més experimentació amb sintetitzadors, amb música concreta i coses així. Mica en mica va evolucionant i potser un dels que es consideren pares de la música electrònica serien els Kraftwerk, que en el seu moment doncs, van arribar a un públic de masses perquè tot el que s'havia fet anteriorment era molt minoritari. Uh-huh. I els Kraftwerk és potser el primer projecte musical que realment arriba a tindre molta influència i que a partir d'aquí es creen els gèneres pròpiament de música electrònica, com poden ser el house i el techno, que neixen a finals dels 70, principis dels 80, a Chicago i Detroit, respectivament, i després aterren a Europa i és quan es massifica cap als finals dels 80, es massifica els gèneres més reconeguts de música electrònica que podrien dir que són el house i el techno. Però la música electrònica és com parlar de música rock. Al final és un calaix de sastre on entren moltíssims estils, moltíssimes intensitats i música electrònica ja des de la música ambient, que te la pots escoltar ben relaxat, estirat al sofà, com música de club, que és el que moltes vegades la gent va directe quan parles de música electrònica, que s'imagina música de ball, música de club. Però bueno, hi ha molts subgèneres, subestils i podríem fer diversos programes només parlant de música electrònica.
Però avui aprendrem moltíssim, eh? I a més escoltarem també doncs, a diferents temes que ens ha triat, ens ha fet una selecció i jo crec que també doncs, aquí aprendrem també doncs, aquesta diversitat i riquesa d'aquest gènere musical. El primer que fem ara és tornem a aquella època, l'adolescència, perquè tenim un missatge d'una... Sí, el Pau Vila, d'una companya teva que doncs, era amiga en aquella època i encara ho és. Ella és l'Anna.
Hola, Mariette, sóc l'Anna. Què tal? Bueno, primer dir-te que et trobo molt a faltar, que a veure si ens veiem aviat. I res, m'han demanat que expliqui alguna cosa sobre nosaltres, algun record, alguna anècdota, i podria explicar-ne mil, perquè són mil les aventures i els moments que hem viscut. Però bueno, em ve a la ment així amb nostàlgia i amb tendresa. Me'n recordo molt de quan anàvem a l'institut aquí a Sabadell, a Pau Vila, i res, doncs algun dia, per dir-ho així, algun dia puntualment, que dèiem que tu no havies vingut al matí, doncs a l'hora del pati, el que fèiem sempre, el Marc, l'Aina, la Laura i jo, era venir-te a buscar a casa, trucàvem i trucàvem fins que ens obries, ens deies, colla de cabrons, deixeu-me dormir, i res, però al final et llevaves i sempre estàvem allà, al final segurament ens quedàvem fins al migdia, i no faltava mai el teu plat estrella, perquè ara has refinat el paladar amb els anys, però en aquell moment el teu plat estrella, i recordaràs molt bé, eren els nuggets de la Eastman. I res, doncs entre fritanga i fritanga, anàvem xerrant i rient, i així passàvem molts dies. Bueno, pues res. Espero que estigueu bé i que ens veiem aviat, vale? Un petó molt gran, t'estimo.
Doncs una abraçada a l'Anna per aquesta anècdota, eh? Nosaltres t'hem vist, ara diu que el teu paladar és més refinat, però en aquella època els nuggets, els nuggets
sí,
eren la salvació.
Sí, m'ha fet molta il·lusió escoltar l'Anna. Ara amb tot el rotllo del confinament i tal fa una pila de mesos que no ens veiem. I sí, jo haig de reconèixer que era una mica campanero. I a vegades, com jo vivia molt a prop de l'institut, a l'hora del pati, si no havia aparegut, venien... I com jo vivia en uns baixos, em trucaven directament a la finestra de la meva habitació, en plan, gandul, desperta ja i tal. El que moltes vegades passava és que en comptes d'anar tots a l'institut, els embolicava jo i ens quedàvem a casa meva fins l'hora de dinar tranquil·lament i feia aquestes especialitats. Per sort, he millorat la meva dieta i la meva cuina.
Si podem preguntar això, com és que et llevaves tard? Venies d'algun lloc especial la nit anterior? O...
Bueno, podria ser. L'última època podria ser. Sí, sí. En aquella època, una de les festes més sonades, un dels dies més forts, era els dijous universitaris que es feien a la zona hermètica.
Tota la gent de l'autònoma.
Exacte. I de fet, en l'última època de l'institut jo ja punxava. I moltes vegades punxava el dijous. Uh-huh. Va ser els dijous, al principi va ser de les nits que més vaig punxar, els dijous, sí, sí. El cíclic, que era l'antiga 18, a la zona hermètica, i després, posteriorment, vaig punxar molts anys al Blas, a la sala de referència de música indie alternativa d'allà de la zona hermètica.
I clar, això acabàveu tard, no? Acabàveu...
Pues a les 6 del matí, com a mínim.
Sí, I després de les 6 hi havia xocolata amb xurros o...?
Clar, molts dies. Primer que a les 6 es tancaven les sales, però clar, els que hi treballem, doncs moltes vegades, entre que reculls, tal, petes la xerrada una mica, tal. En el cas del Blas hi havia un futbolín a dins i quan plegàvem, en aquella època, a més, es pagava metàl·lic i t'esperaves a que fessin caixa i tal als caps de sala per cobrar i mentre esperàvem, tal, doncs fèiem l'última cervesa i ens quedàvem jugant al futbolín i a vegades ens havien donat les 8 del matí jugant al futbolín allà al Blas.
Que llavors l'endemà plegat, no? Estaves plegat que ja no t'aguantava.
Sí, també haig de reconèixer que en aquella època i just després quan vaig deixar el batxillerat i vaig començar, vaig començar a treballar en una botiga de snowboard i d'skate, que també era una de les meves passions en aquell moment, va ser molt bo perquè, clar, moltes vegades em palmava per anar a treballar o per anar a estudiar. O dormia molt poquet i ara ho penso i em fico les mans al cap perquè no aguantaria ni 4 dies seguits així perquè era un ritme bastant frenètic, però bueno, ets jove, tens energia i sobretot tens passió pel que tens ganes de fer i això tira.
Uh-huh. I escolta, perquè jo tinc curiositat, quant de temps i com vas aprendre doncs, a punxar i quines habilitats ha de tenir un bon disjockey, no?
Ostres, mira, d'habilitats jo sempre explico que per mi hi ha tres columnes fonamentals per ser un bon disjockey. Si les tens les tres, ets un disjockey excel·lent segurament, però n'hi ha dues fonamentals. Per mi la primera és el bon gust musical i el saber triar. El bon gust és molt relatiu perquè els gustos cadascú té els seus, però també saber on vas a punxar, no? Un seria el bon gust, la tria de cançons, el moment adequat, I l'altre és el que jo dic, la psicologia de la pista. És saber llegir on estàs punxant. No és el mateix punxar en un club a les 3 de la matinada que en un festival a les 5 de la tarda o en un vermut electrònic en una terrassa d'un bar al migdia, no? Cada context i cada espai dona una situació diferent i dintre d'aquesta situació cada dia és diferent. Saber mirar com està funcionant el públic, com està reaccionant la gent al que tu estàs posant, és potser la branca més difícil, però és la que és més màgica, perquè quan hi ha aquesta connexió amb el públic i aconsegueixes guiar-los, avançar-te una cançó o dues per... Ara ballareu, ara anireu a la barra a demanar una copa, ara us relaxareu, ara us excitareu. Jo dic que ets com un titellaire i tens les teves titelles d'allà que les vas movent. Quan això passa és fantàstic, per desgràcia no sempre passa, però quan això passa és fantàstic, la sensació és brutal. I l'última pota, l'última columna que jo crec que és important és la tècnica, no? S'ha de fer anar els equips perquè tot soni correctament, soni equilibrat, que les cançons encaixin i tinguin un sentit estètic, diguéssim, i que soni tot bé. Això serien les tres bases. Jo, per desgràcia, quan vaig començar, bueno, per sort o per desgràcia, les coses van canviant, però no hi havia tantes facilitats o no hi havia tants cursos com hi ha ara, i jo vaig aprendre de forma autodidacta. Em vaig comprar dos plats molt senzillets de segona mà amb 16 anys, amb la primera feina d'estiu que vaig tenir, i vaig començar a punxar. En aquell moment també m'agradava el hip-hop i em vaig comprar uns vinils amb bases i vaig començar a provar això de l'escratch i tal. I així, anar provant. Em vaig comprar un llibre també que explicava trucos i tal i tècniques de com fer-ho. I jo a casa i amb els amics, matxacant les orelles dels amics, vaig anar aprenent. Avui en dia, per sort, hi ha mil cursos i és molt més fàcil... Està molt més reglat i hi ha moltes més oportunitats per aprendre.
I la tecnologia també és molt més accessible. Qualsevol,
bueno, la tecnologia és una arma de doble fil, perquè jo comparo molt amb la fotografia, que la fotografia com que tothom la té molt més clara, no? Avui en dia tothom és fotògraf, perquè et compres una càmera i és tot automàtic i sembla que facis bones fotos. Ara ho veu un fotògraf de debò i diu, nano, això no... Pues passa el mateix amb la tecnologia aplicada al DJ, no? Hi ha moltes automatitzacions que fan que sembli que saps punxar, però a l'hora de la veritat és com, hòstia, això no acaba de quadrar. I aquestes petites diferències, potser una persona que no és experta no sap detectar-les, però sí que les nota, saps? Una cosa és que no sàpigues definir-les, que no sàpigues dir, falla això, i l'altra és que digues, hòstia, no sé per què quan punxa aquell em torno boig, i quan punxa el meu col·lega aquest que s'ha comprat la controladora i està començant, està bé, però hi ha alguna que no acaba de girar rodó.
I quan començaves això, llavors, quan feies la maleta, no? Sentiu fer la maleta, agafaves els vinils i posaves els vinils a la... Anaves amb vinils o ja anaves amb MP3?
Al principi vaig començar amb vinil i ràpidament em vaig passar els CDs. Quan jo començava a punxar, va començar a haver-hi reproductors de CD que et deixaven manipular doncs, la velocitat, bueno, igual que un plat de vinil, no? I per comoditat, per economia, etcètera, etcètera, vaig acabar passant a fer. La gràcia del CD també era que tu et podies fer els teus propis recopilatoris, et gravaves les 20 cançons que t'interessava i amb un CD tenies 20 cançons que t'interessava. Amb el vinil, a vegades havies de portar un vinil només per una cançó que volies posar d'aquell vinil se't limitava una mica això. Vaig començar amb vinil, després vaig passar al CD, vaig passar per l'ordinador i ara he tornat al vinil i al pendrive, perquè ara els reproductors multimèdia, que es diuen, vas amb el pendrive, l'enxufes i tens tota la informació allà i també doncs, per la meva esquena, que no va molt fina, agraeixes no anar carregat, perquè quan has d'anar amb una o dues maletes de vinils també es fa pesat.
I els llapis, l'USB, clar, aquí et cap una quantitat impressionant, no?
Sí, clar, jo tinc USBs de 100 i pico gigas que ficaven centenars de cançons.
Sí, sí, imagina't, amb tota la música que té a la seva fonoteca, li vam demanar doncs, que triés tres cançons, imagina't la dificultat. Va ser molt complicat.
Només triar-ne tres.
Un repte important, eh?
Anem a la primera, de Daft Punk, que jo crec que és tota una icona, no?
És LCD Sound System, però és una cançó que dediquen a Daft Punk.
Doncs vinga, que soni i ara ens expliques el per què l'has triada. We'll be right back.
I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house. My house. I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. About 15 cases for my house.
Doncs avui en aquesta casa Mario, DJ Lucien punxant aquest temazo, que jo crec doncs avui que és dia 30 de desembre que acomiadem aquest any, que tenim ganes ja de que s'esgoti, de que s'acabi i començar amb nous reptes. Volia que ens expliqués també per què has triat aquesta cançó.
Aquesta cançó l'he triat perquè em recorda molt a l'època en la que vaig començar a punxar. És un tema que deu ser de principis dels 2000, principis mitjans dels 2000. És potser la meva banda preferida de tots els temps. És una banda que per mi suma moltes de les coses que m'agraden. Té la part més punky, més rockera dels meus inicis. Té la part de sintetitzadors i ballable de la música electrònica. I, bueno, en resum, és una banda que sempre m'ha acompanyat des dels seus inicis. Aquest tema, precisament, és del seu primer disc. I també l'he posat perquè, a part de ser una banda que m'agrada molt, aquest tema en concret, com et deia, és un petit homenatge a Daft Punk, que és un altre dels meus projectes predilectes de tota la vida, i es diu Daft Punk, It's Playing in My House. Els Daft Punk estan tocant a casa meva, no? I, bueno, és un tema que guardo amb molt carinyo.
Doncs seguim viatjant a través dels teus records i la teva experiència. Ens explicaves que, doncs això, vas a treballar durant uns anys també en una botiga, a l'Slider, no?, d'aquí de la nostra ciutat, i combinaves doncs aquesta feina també doncs amb la teva passió, amb la teva carrera com a DJ. Parla'ns d'aquests inicis, no? Era complicat, era difícil? I també, què senties, no? Perquè jo sempre he pensat aquella sensació, no?, de punxar i de tenir, doncs, després en parlarem del Sonar i d'altres festivals on has participat, però aquella sensació de, com tu ara comentaves, de fer de guia, d'acompanyar la gent, de fer que s'ho passin bé, de sentir aquesta energia, suposo que això també enganxava.
Bueno, és un subidón. O sigui, jo crec que és... és de DJ pròpiament és la part més addictiva. Molts dels DJs paral·lelament som melòmans i som uns malalts de la música i de descobrir música i de classificar-la i comprar-ne i col·leccionar-la, etc etc. Però una de les coses que més enganxen quan estàs pròpiament punxant és això, és la sensació de poder explicar una història i d'enganxar la gent amb aquesta història i de fer-ho en directe i improvisant. Tu més o menys, normalment quan vas a punxar, més o menys tens una idea del que vols fer, però com us comentava, segons vas llegint la pista en aquell moment, jo sempre dic que és com un conte d'aquests de elige tu pròpia aventura, saps? Si vols això, ves a la pàgina tal. Si vols això altre, ves a la pàgina tal. Doncs és el mateix. Tens aquesta cançó la pots ficar, pot encaixar guai amb quines opcions tinc? Aquesta i aquesta. Vale. Si poso això, aconseguiré portar la gent cap aquí o aconseguiré portar la gent cap allà. I és com un llibre de elige tu pròpia aventura que vas fent tu sobre la marxa, i això és addictiu, com dius, sí.
Jo m'ha quedat una miqueta això, Pau Vila, comences a punxar, això que ens explicaves, i llavors això de l'skate i de l'snowboard...
Quan vaig acabar l'institut no tenia molt clar què volia fer, perquè això de la música va començar com un hobby totalment i ho va ser durant els primers anys, no tenia una idea o una projecció. Sí que ho idealitzes o sí que somies amb, hòstia, m'agradaria dedicar-me a això i punxar festivals i tal... però no ho veia com una possible realitat a curt plaç. Uh-huh. Aleshores, mentre no sabia què fer, com tenia bon rotllo amb el jefe de la botiga, li vaig dir si necessitaven algú, vaig entrar a treballar i m'hi vaig estar com 6 o 7 anys treballant allà. Molt bons records i són pràcticament família, com aquell qui diu. I vaig estar els primers anys de la meva carrera com a jockey combinant-ho amb la meva feina a la botiga i mica en mica la cosa va anar agafant força fins que vaig decidir dedicar-me professionalment. Sí.
Doncs d'aquella època, precisament, de quan treballaves a la botiga, però també, evidentment, de moltes altres coses, perquè has compartit moltes vivències, moltes experiències, tenim doncs una altra persona que et vol dir, que et vol explicar doncs algunes anècdotes. Ella és la Gemma Planell, més coneguda com a la DJ Tutu.
Bon dia. Bon dia, Mario. Bon dia al matí, tant als oients com a la Raquel. Soc la Gemma i bé, una coseta que pugui explicar alguna curiositat del Mario. La veritat és que és una persona especial. I com a curiositat, ja que estem revisant la trajectòria seva com a discjòquei, parlaré d'una qualitat que té, que és que és de les persones més tècniques i curioses en aquest sentit que conec, i és que jo el Mario no el vaig conèixer en l'entorn de la música o el discjòquei, sinó que el vaig conèixer treballant en una botiga, però realment és d'aquestes persones que... és igual a qualsevol, o sigui, les seves facetes són iguals a qualsevol camp, no? El vaig conèixer venent taules de snowboard i us diré que clar, he conviscut amb ell molts anys i fins i tot el manual d'instruccions el trobaves al bidet del vàter, perquè el Mario ha empollat des de sempre els llibrets de detalls, d'instruccions, i això doncs el fa una persona... que a més, sumant-li la qualitat que és que sempre ajuda, sempre que pot ajuda i és generós, doncs el fa una persona molt especial, perquè doncs a mi, per exemple, amb la meva trajectòria musical m'ha ajudat moltíssim, a part de la meva trajectòria vital, evidentment, però res, destacaria això. Com a qualitat, doncs la seva curiositat a nivell tècnic i doncs que això inspira molts, i la seva generositat. Vinga, bon dia.
Doncs molt bon dia i una abraçada. Mario, m'ha fet molta gràcia, aquesta curiositat innata que tens, com anaves doncs, amb tots els manuals llegint, investigant, bueno, sí. Aprenent.
Soc una mica obsessiu a vegades i m'agrada... Pues, soc perfeccionista i meticulós i sí, siguin taules de snowboard, plats de discjòquei o història de la música de ball, quan algú m'interessa m'empapo... fins a anar a l'hora del vàter. Sí, en qualsevol moment aprofito. La Gemma em coneix molt bé perquè vam conviure molts anys i bueno, m'ha fet molta il·lusió el seu missatge, òbviament. I sí, també sóc una persona que m'agrada molt compartir aquesta passió. De fet, jo considero que punxar no deixa de ser una manera de compartir la teva passió per la música amb la resta de la gent que està en un festival, en una discoteca, o en un bar, on sigui que et puguis punxar, no? D'aquesta manera també la generositat aquesta que diu la Gemma, jo entenc que ve també perquè jo aquesta passió sempre m'ha agradat molt compartir-la i sempre he sigut una persona que m'ha agradat ajudar a gent que comença en això, quan em demanen consell, quan em demanen opinió, quan em demanen ajuda, trucs, tal, doncs soc una persona que no sé dir que no. I acostumo a empentar una mica les noves generacions o la gent que s'anima a fer-ho perquè crec que és algú maco i que està guai compartir-ho.
Doncs escolta, Mario, t'hem demanat tres cançons. Va, introdueix la segona, perquè l'has triada i què és el que punxarà la Rocío?
La segona és una cançó africana, però un remix electrònic fet per Daphne, i és una de les cançons que possiblement més he punxat al llarg de la meva trajectòria com a discjòquei. I també és una cançó que crec que em representa molt bé perquè fusiona moltes de les coses que m'agrada. La música africana és una gran influència per mi, m'encanta, i li dona un toc electrònic a més tirant cap a la psicodèlia i la música aquesta que t'ajuda una mica al trance mental, no? que ajuda que quan estàs a la pista de ball ens oblidem dels nostres problemes, d'on venim, on anirem després, tal, i estiguem aquí ara disfrutant i fent una mica aquest ritual, aquest punt de comunió i d'oblidar-nos de problemes i ser feliços durant una estona que escoltem música i ballem.
Doncs vinga, nosaltres és el que farem ara, doncs a viure el moment present. No sé què hola no sé, 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 hola no sé. Hola no sé, 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 hola mi m'agrada la música electrònica perquè no sé què té, però que hipnotitza, eh? I fa que ara doncs, ens haurien de veure els oients, no els poden veure, evidentment, és ràdio, la màgia de la ràdio, però anem tots movent el cap, ballant des de la tècnica, des de també el Josep, el Mario. Explica'ns també, Mario, ara el moment actual, com l'estàs vivint? En plena pandèmia, moment, no? Demà és la nit de Cap d'Any, amb totes aquestes restriccions.
Està sent molt difícil professionalment i econòmicament, per tant, perquè, òbviament, ha baixat moltíssim la feina. I a més, el que és més preocupant és que s'entén perfectament que s'han de prendre mesures per motius sanitaris, però, a diferència d'altres països, no tenim les ajudes o el suport que estan tenint doncs les sales, els clubs, els festivals, els artistes en altres llocs, no? Aquí estem una mica més penjats i preocupa, òbviament preocupa. Però més enllà de la part professional, també hi ha una part emocional que, com estàvem comentant, doncs el fet d'actuar d'una manera és una forma d'expressar-te, de alliberar-te, de treure tot el que tens a dins i també de trobar pau, trobar felicitat i de sentir-te realitzat. I per una persona com jo, que porto tota la vida punxant i compartint la música, aquests mesos han sigut difícils també per això, per la part emocional, perquè sí, he fet streamings, he fet sessions des de casa, que s'emetien, però no és el mateix, no hi ha el contacte humà. I la veritat és que a l'estiu vaig poder fer alguna sessió, però amb poc públic, assegut, i òbviament no és el mateix, no? Que hi ha aquesta connexió i es troba molt, molt a faltar. Més enllà de la part econòmica, professional, es troba molt a faltar la part humana, la part sentimental i el que t'emportes a casa després de cada sessió. Sí, sí.
Aquest contacte amb la pista, aquest contacte, no, aquest intercanvi, aquesta comunió, això que deies abans, no, de si ets capaç de connectar o no connectar amb la gent que està, no, que t'està escoltant.
Totalment. O... Jo no sóc una persona religiosa ni crec en cap cosa en especial, però diria que si tinc una religió o alguna cosa que se li assembli, és això. I és un punt de trobada, és un punt on et trobes amb gent amb els mateixos interessos que tu, amb les mateixes creences que tu, i on ho comparteixes d'alguna manera, no? I on trobes aquest punt de felicitat, d'alliberament, de treure't de sobre les pedres que anem acumulant durant la setmana, les feines, amb les famílies, amb les parelles, amb els amics, amb totes les coses que et poden donar problemes o que et poden donar mal de caps. Arribes a la sala o al festival, agafes la teva cervesa o la teva Coca-Cola, fiques a ballar a la pista i et deixes emportar. I això es troba a faltar, òbviament.
I això t'agrada així, diguéssim, ara, si la Raquel hi entrem, amb això? T'agrada punxar així amb poca gent, amb grans llocs, petits llocs? O com...
És complicat perquè cada cosa té el seu. Jo haig de dir que a nivell personal disfruto més una sala petita que un gran festival. La sala petita, vull dir, no sé, 200 o 300 persones, 500 com a molt, màxim de 500 persones, per mi és l'ideal, perquè tens això que dic de la connexió humana, la connexió amb el públic, el feedback, el tens superpresent, pots identificar persona per persona, grupet per grupet, i t'entens amb mirades, amb tal, i aquesta connexió. Quan punxes en llocs molt més grans, la cosa és per humanitat, veus una massa de gent que es mou i que salta i que tal, però només veus, en el millor dels casos, per a vegades amb els focus ni això, veus la primera fila, amb la qual costa molt d'humanitzar i de personalitzar aquesta emoció. Jo, prefereixo llocs petits i sessions llargues, perquè els festivals, una altra cosa és que també tens una hora o una hora i mitja i corre, no? Jo sóc un amant de fer sessions llargues on poder desenvolupar aquest viatge, on poder anar-nos coneixent públic i artista mica en mica, i això, un dels exemples més bèsties és que fa els últims 2 anys, per celebrar el meu aniversari a la Sala Loud de Barcelona, on soc un dels residents, faig una sessió maratoniana de 12 hores seguides sense parar de punxar, de 5 de la tarda a 5 de la nit. I és una experiència mística, quasi, perquè començo amb música ambient, ja es poso de tot, i vaig pujant, baixant, per la tarda venen amics amb les seves criatures, amb els nens petits per allà saltant i tal, al vespre es va animant, i a la nit ja la gent ja està més de juerga, però... No sé, és tot un viatge i és fantàstic. amb el format de festival o amb la tendència que tenim ara en general amb totes les coses, de molts inputs i de curs i tal, crec que a vegades es perd una mica la part més emotiva i la part més de viatge, que pot donar-te una sensació més reposada, una sessió més llarga.
Clar, Mario, i tu, doncs, evidentment has punxat a llocs com la Sala Apolo, l'Ambassat, també el Sónar, Razzmatazz, has estudiat també, doncs, enginyeria de so, o sigui que déu-n'hi-do amb els anys, no? Tota aquesta passió s'ha anat perfeccionant, s'ha tornat una professió i, evidentment, t'han acompanyat, doncs, a moltes persones en el camí. Nosaltres tenim l'última sorpresa, que crec que et sorprendrà, és l'Albert, amb qui també, doncs, compartiu professió i amistat.
Amb en Mario tinc la gran sort de conèixer-lo des de fa 10 anys. Ens va presentar un amic en comú, l'Albert Miralles Gavarrot, que és també d'aquí Sabadell. I a l'inici, diguéssim, que la nostra relació era, bueno, es limitava, doncs, a coincidir a algun esdeveniment, a algun festival, a treballar junts també, inclús, bueno, la part més musical, no? La part més professional. I amb els anys, doncs, inevitablement, el roce hace el cariño, i ara, pues, jo crec, puc dir que per les dues bandes formem part una miqueta d'aquest primer cercle d'amistats, no? Ara ja hem entrat en la part més profunda i espero que sigui així, doncs, per molt de temps. De coses curioses o d'anècdotes en tinc un munt. Alguna així que es pugui explicar o que pugui juntar el millor de cada món, no? Perquè per una banda, doncs el que dèiem, la feina està allà i també la part d'amistat. De batalles nocturnes en tenim moltes, de batalles diurnes, doncs, unes quantes també, el dia a dia amb lapsus. Però bueno, si pogués explicar alguna cosa així curiosa, i entraríem en el capítol de broma barata i broma fàcil, però és el primer que m'ha vingut al cap, la veritat, i és una anècdota que recordo amb molt de carinyo. Estaria vinculada al Sónar. I, Mario, ara que estàs escoltant això, no explicaré d'on ve la frase «Esto no puede ser después de Laurent Garnier», perquè no, segurament hi ha nens desperts. Té a veure amb el nostre primer bolo al Sónar, com a Thee Shepherds, que és el nostre projecte conjunt a sobre dels escenaris. Evidentment, el Sónar fa un parell o tres d'anys, no recordo, clavat, però por ahí devia anar, ens van convidar, doncs, a obrir un dels escenaris nocturns del Sónar. Va ser una sessió, la veritat és que memorable, una de les millors que recordo a nivell personal, i estic segur que el Mario també. I com tots músics saben i com tots DJs saben, doncs sempre hi ha el mal de panxa clàssic del DJ i del músic, no? Puges en un escenari i tens mal de ventre. Llavors, inevitablement, quan estàvem ell i jo dalt, i aquí en aquest punt no recordo exactament qui dels dos, però a mig bolo teníem a 5.000 persones davant i allò era una veritable festa. No sé qui dels dos se li va escapar una llufa d'un nivell, jo crec que estaríem parlant de nivell clavegaram, una cosa molt dura. No recordo si ell o jo, eh? Llavors, hòstia, ens vam mirar dient, tio, fair play, això no està passant, seguim punxant. I eren els nervis. Evidentment, després del bolo, doncs, ja recordo, no sé si va ser ell o jo, però vam haver d'anar al lavabo, buidar els nervis, i a partir d'allà va començar la nit. Però, hòstia, allò és curiós, eh? Tinc el record de tota la gent al davant i aquella olor durant 5 minuts de les nostres vides, que va ser també memorable. Una mica la sensació que té el crític gastronòmic a Ratatouille, quan olora a Ratatouille i se'n va en una altra dimensió, doncs el mateix. Ja et dic, és un humor molt barat, però, hòstia, fusiona potser un dels nostres moments més dolços professionals amb un moment personal que també va ser divertit. Doncs això, no tot és glòria al Sónar i al món dels DJs. Una abraçada ben forta, Mario. Tio, t'estimo molt.
Doncs una abraçada ben forta de tornada a l'Albert, que ens ha fet riure i molt. Escolta, l'humor escatològic és molt de casa nostra, no? També no passa res.
Sí, bueno, aquí, mira, i ara que estem en aquestes dates, que si caganers, cagatios, tot l'escatològic ens va. Sí, jo, el meu cercle proper sap que a vegades tinc uns gasos importants i amb els nervis aquell dia reconec que se'm va escapar un pet, vaig ser jo. L'Albert no ha volgut dir directament, ha volgut ser elegant. Jo reconec que se'm va escapar un pet davant de 8.000 persones i per sort, clar, l'escenari és molt gran, però només hi havia l'Albert al meu costat perquè és un projecte que tenim conjunt i que punxem junts. I se'l va menjar ell, que es diu Ràpid i Malament.
i continueu sent socis, eh? O sigui que imagina't, quin amor.
Sí, ens estimem de debò per aguantar-nos aquestes coses. També això és una altra cosa, quan la vida de DJ és bastant solitària, perquè quan vas a fer bolos i tal, doncs vas sol, i amb l'Albert fa 3 anys o així vam començar un projecte conjunt, i és bastant divertit perquè doncs, quan te'n vas de gira o te'n vas a fer bolos lluny, tens acompanyant, però també veus les glòries i les penes, no? Quan et passes tot el dia amb algú fora per feina i tal, i doncs, perquè acostumem a dormir a la mateixa habitació, etcètera, doncs et saps les glòries i les penes.
Jo hi ha una cosa, ara que has dit això dels DJs, i el nom? D'on ve el nom?
El nom ve d'una pel·lícula. Ve una pel·lícula que es diu Amélie, que suposo que tots la coneixereu.
Clar.
I el fruiter, no el dolent, diguéssim, el noi que sembla que té com alguna espècie de... No sé si té síndrome de Down o alguna cosa així. Per triar la fruita, hi ha una escena on l'escolta. Agafa la fruita, se la posa al costat de l'orella, l'escolta i sap quina és la madura, quina és la bona per fer això. I aquest gest em va entendre molt, em m'agrada molt. I jo sóc un DJ que dintre de posar música electrònica i tal, m'agrada molt que tingui una influència orgànica, aquesta música. I escoltar la natura d'alguna manera i introduir-la dintre de la meva música. I d'aquí ve el nom. Em va entendre aquest personatge i li vaig robar el nom. Li vaig canviar un amic, perquè és Lucien sense T, jo li vaig ficar la T final, perquè així tens un nom més únic i quan la gent fa búsquedes i tal no es confonen. Però ve d'aquí el nom, sí, sí.
I que quan sentim Lucien hem de pensar en Amélie.
Sí, sí, sí. Si voleu saber d'on ve, sí. Sí, sí.
Val, fantàstic. Bueno, està bé, no, Raquel?
Molt bé, doncs avui descobrim moltes coses d'aquest sabadellenc, aquest gracienc, que ens ha posat una banda sonora fantàstica avui al matí. Encara ens queda un tema, però se'ns acaba el temps i hem de fer dues preguntes bàsiques i necessàries. La primera és quan se te'n va l'alegria de viure, Mario, on la trobes? Perquè sempre hi ha moments complicats, difícils, convulsos, no? I en què la trobes? Com t'inspires?
Hi ha una resposta que és òbvia, que és a la música, però jo crec que a la música hi trobo tot, qualsevol moment. Hi ha música per qualsevol moment. I jo, sobretot, quan tinc mals moments, quan estic trist, recorro als amics, sobretot. Els amics més propers són els que m'ajuden... I les bones amistats són aquestes, que pots compartir-ho tot, el bo i el que no és tan bo.
Doncs a veure, comparteix amb nosaltres algun amic, algun conegut que també doncs, ens expliqui la seva trajectòria vital i professional a l'alegria de viure.
Doncs jo us volia recomanar precisament la Gemma, que igual que veu trucar-me a mi pel Marc, ha sigut casualitat, perquè bueno, una de les coses que volia reivindicar és que jo crec que les dones, en general, s'ha de reivindicar la vostra posició en molts camps, però en el meu, que és el que conec en la música, i en concret en la música electrònica, s'ha de reivindicar la figura de la dona, normalitzar-la més que reivindicar-la. I crec que a Sabadell, en concret, tenim diverses dones en el món de la música electrònica que valen molt la pena. Una d'elles és la Gemma, la Tutu, que la vaig ensenyar a punxar quan érem parella, i ha volat alt, o com a mínim ha volat bastant més lluny que jo, perquè ha punxat per mig planeta ja. I una altra noia més jove que està fent coses molt interessants, que també és de Sabadell, es diu Nara Isneus, i també ha fet sonars i tal, i crec que és una persona i un artista molt interessant. I us dono un comodín, que és la Museless, la Laura, que també és de Sabadell i també fa música electrònica molt xula. I, bueno, crec que està bé que hi hagi reconeixement i que se'ls hi posi cara i focus a totes les dones que estan obrint camp en aquest sector històricament tan masculí.
Doncs les buscarem, Josep, perquè a més encantadíssims, 3 dones, que l'alegria de viure també sempre passen molts més homes que dones i des d'aquí, evidentment, també encantades d'incorporar veus femenines.
A més, això que he dit és que, a més, això, Sabadell Power, perquè també totes aquestes persones que he dit, també Sabadell, és que estem a Sabadell, que ho estem petant, malgrat Barcelona, no? Sabadell, el Vallès... estem aquí...
Com al Vallès no hi ha res, i em quedo amb aquest missatge que s'acaba l'any, s'esgota, i jo crec que doncs, massa negativitat ja, jo crec que ens hem d'empoderar els sabadellencs, i malgrat tot doncs, hem de mantenir aquest esperit del talent i la creativitat que hi ha a la nostra ciutat. I per acabar, clar, ens havies de posar l'última cançó que havies triat. Explica'ns el perquè i així ens acomiadarem i us desitjarem bon any.
Doncs he triat aquesta cançó, que és de la Susan Ciani. És una referent dintre de la música electrònica, també una dona, que en el seu moment n'hi havia poques que fessin música electrònica i de l'electrònica més primogènia i més, que van arrencar dintre d'aquest món. Vam tindre la sort de tindre-la al Lapsus, un esdeveniment que fèiem a CCCB, juntament amb l'Albert, que abans parlava, i vam tindre encara més la sort de que ens deixés gravar el seu directe i publicar-ho al segell que tenim, a Lapsus Records, i és un dels discos que més ha estat escoltat en aquest any, amb altres, de música ambient i música relaxada, ja que no teníem pistes de ball, ja que no ens deixaven punxar música per ballar, doncs he estat escoltant molta música d'aquesta i volia compartir amb vosaltres també aquest to més relaxat de la música electrònica.
Doncs vinga, amb aquest tema ens acomiadem i breument digue'ns per si la gent et vol buscar i vol també doncs, trobar més propostes teves, on et trobem?
Doncs a Instagram és on més vaig actualitzant tot el que faig i deixo de fer, que és lucien_music, i després poden escoltar-me tant al meu canal de SoundCloud com de YouTube.
Doncs t'escoltarem. Bon any, nois, que vagi molt bé. Una abraçada.
Igualment, una abraçada molt forta.
I a totes.
Al matí, amb Raquel García.